Són les 11, el 23 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Rufus Wainwright és un músic amb una carrera molt particular que bascula des de cantautor, rock, pop, folk, fins a compondre peces de música clàssica. I amb la seva jaqueta de compositor de música clàssica és a Barcelona per presentar Dream Requiem. El músic ens ha concedit una entrevista en la qual hem parlat de música, però també dels Estats Units i de Donald Trump. Wainwright, no em direu que no és tot un repte ja dir el seu cognom, Wainwright es va enfadar molt perquè Trump utilitzava en campanya la seva versió del tema Aleluia. De seguida escoltarem què és el que ens ha dit. I aleluia, perquè és dijous i tenim sessió golfa amb Àlex Gorina. Avui comentarem les nominacions dels Oscars, ens filtrarà de totes les estrenes la que creu que hauríem de veure aquesta setmana, i això serà només el pròleg de la seva secció d'avui, que protagonitza un autor, que ara, un actor, hauríem de dir, un actor que ara faria 100 anys. És un mite del cinema. I atenció, perquè avui tenim un rècord d'oients misteriosos. Són tres, n'havíem tingut gairebé sempre un, de vegades dos, però mai tres, i estem molt contents. Ens fa molta il·lusió que siguin aquí. De fet, em costa molt no dir ja qui són, però trairia l'esperit d'aquesta proposta nostra. Això sí, com a pista, podem dir que si ells es posessin a cantar ara mateix, segurament farien ballar més pares i fills junts que no pas en Rufus Wainwright. Però com que no podem dir qui són, de moment xiulem, dissimulem i abans de la mitjanit, això sí, se sabrà tot. Sí, sí, ja ho sé, ara algun oient està dient jo ja sé qui són, jo ja sé qui són. Ah. Som-hi, que ens queden gairebé 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I ara una mostra de servei públic concentrat. Si has estat tot atent avui a les notícies contínuament, farem un reforç. Però imaginem que no t'has assabentat de res. Et despertes ara. Què ha passat avui? Doncs en 5 minuts al dia, gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Què tal? Bona nit.
El govern espanyol rebutja aprovar immediatament un nou decret per recuperar els descomptes del transport públic i l'alça de les pensions.
Pedro Sánchez retreu a Junts i al Partit Popular la seva jugada al Congrés i els acusa de provocar un dolor social innecessari amb l'eliminació de les ajudes.
El govern ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra, los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social.
El PSOE incideix en la crítica al PP mentre evita carregar obertament contra Junts, conscient Sánchez que pot aguditzar la crisi amb Carles Puigdemont. Junts, mentrestant, es treu de sobre la responsabilitat carregant totes les culpes sobre el govern de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont acusa el PSOE d'importar-li un rave als pensionistes i els usuaris del transport i d'utilitzar-los per desgastar Junts.
Ho tenen fàcil. Avui mateix fan un Consell de Misses extraordinari. Avui mateix presenten les mateixes mesures
de les pensions i del transport públic amb les que estem d'acord i els hi aprovem ara mateix.
Es van equivocar de política, es van equivocar de rival i es van equivocar d'aviats. Ahir alguns van preferir votar amb la dreta més extrema.
Qui replicava Puigdemont és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Mentrestant, els afectats per la caiguda del decret Òmnibus exigeixen solucions al govern espanyol i amenacen amb mobilitzacions. La primera s'ha produït aquesta mateixa tarda als voltants de la seu de Junts a Barcelona.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, perd la qüestió de confiança que havia plantejat el ple després que dilluns no aconseguís aprovar els pressupostos.
L'oposició té ara 30 dies per presentar una moció de censura contra l'alcaldessa amb un candidat alternatiu. Si no ho aconsegueix, Orriols continuarà al capdavant de l'alcaldia i els comptes quedaran aprovats de manera automàtica. Sentim l'alcaldessa de la capital del Ripollès.
Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. És legal, sí. Vostè va dir que era legítim. No, legítim no. Tant de bo en l'àmbit municipal hi hagués l'opció de convocar noves eleccions. Ho faria sense pensar-m'ho dos cops. La meva única opció d'aprovar el pressupost que Ripoll necessita i es mereix és presentar aquesta qüestió de confiança.
Els altres partits han explicat a Catalunya Ràdio que s'asseuran per trobar una alternativa a l'extrema dreta. Sentim ara Maria Soldevila, de Junts, i Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana.
Hem de fer el puzzle i fer una proposta conjunta i estem disposats a venir-nos i això és el més important de tot.
Podem treballar i preparar aquest canvi que es preveu que hi haurà de forma tranquil·la, sense pressions i aprenent dels errors poder del passat.
La jutge ha desestimat la querella que el partit d'ultradreta Vox va presentar contra la cúpula dels Mossos i l'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, per no evitar que fugís d'Espanya l'agost passat.
L'escrit de la jutge assenyala que no hi ha indicis de criminalitat ni contra els responsables policials ni contra el lletrat. A més, la magistrada considera que la querella de Vox no anava adreçada a cap comandament en concret, amb la qual cosa no compleix els requisits de la llei i troba absurd investigar Boye només pel simple fet de representar Puigdemont.
Revés judicial a Donald Trump pocs dies després de la seva presa de possessió.
Un jutge nord-americà bloqueja temporalment la pretensió del president de dictar un ordre executiva que restringeixi el dret a la ciutadania automàtica pel fet d'haver nascut als Estats Units. És el primer revés al magnat i el seu reguitzell d'ordres executives anunciades durant els tres primers dies de segon mandat. Això mentre Trump ha portat la seva croada antiregulació al Fòrum de Davos a Suïssa, al qual s'ha adreçat per advertir als empresaris del món que només evitaran pagar aranzels si fan els seus productes als Estats Units.
My message to every business...
El meu missatge als empresaris del món és molt senzill. Veniu a construir els vostres productes a Amèrica i us proporcionarem el tractament fiscal més baix de cap país del món. Però si no construïu a Amèrica, cosa que és la vostra prerrogativa, llavors és fàcil. Haureu de pagar un aranzel.
El president dels Estats Units ha dit avui que està disposat a reunir-se immediatament amb Vladimir Putin per negociar un acord de pau a Rússia i que el president d'Ucraïna està obert a un pacte amb Moscou. D'altra banda, Trump ha signat avui una ordre executiva per desclassificar els arxius relacionats amb els assassinats de l'expresident John Fitzgerald Kennedy, de l'exfiscal general Robert Kennedy i de l'activista pels drets humans Martin Luther King.
1.800 parelles LGTBI s'han casat avui a Tailàndia, coincidint amb l'entrada en vigor de la nova llei del matrimoni igualitari.
142 casaments s'han celebrat en un centre comercial de Bangkok, on les parelles han pogut recollir els seus certificats de matrimoni. Des d'avui tenen els mateixos drets que les parelles heterosexuals, inclosos els relacionats amb l'herència i l'adopció d'infants. Tailàndia és el tercer país asiàtic, després de Taiwan i del Nepal, que legalitza les unions homosexuals.
Una ciclista ha mort atropellada per un turisme a Roquetes, al Baix Ebre.
Els fets han passat a la carretera TV-3421 a quarts de 6 de la tarda. Els Mossos investiguen les causes de l'accident. Es tracta de la primera ciclista morta en accident de trànsit enguany a la xarxa interurbana del país. En total, aquest 2025 ha registrat fins ara 8 víctimes mortals a les carreteres catalanes.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Amb el Sergi Molero ho hem tocat gairebé tot, però no ens hem ocupat de l'esport. Aquesta qüestió és per en David Ubach. Bona nit, David.
Bona nit, què tal, Manel?
El Barça ha confirmat que amplia el contracte a Ronald Araujo.
Ja és oficial, ho hem conegut aquest vespre. Serà per 5 temporades més, de manera que Araujo, que acabava el contracte el 2026, ara serà blaugrana fins al 2031. El central uruguaià de 25 anys, doncs, posa així punt final per una bona temporada al col·laborat de si es quedava o bé marxava a la Juventus que el pretenia. Qui també ha firmat avui un nou contracte amb el Barça ha estat Gerard Martín, el lateral d'Esplugues de Llobregat, jove de 22 anys, amb cert protagonisme aquesta temporada del primer equip, doncs ha renovat fins al 2028, en el seu cas, 3 temporades. Aquest acord no s'ha fet oficial, però sí que està tot fet mat i tancat, perquè Gerard Martín, a més, passi a tenir fitxa del primer equip durant aquests 3 anys pels quals ha renovat. També del Barça, important, el femení blaugrana ja té rival de cara a la final de la Supercopa, que jugarà diumenge a l'estadi de Butarque de Leganés. L'equip de Pere Romeu s'enfrontarà al Real Madrid, que aquest vespre, la segona semifinal, ha superat la Real Societat per 3-2. I han acabat, ja certa polèmica, com ahir n'hi va haver amb el VAR, avui sí, amb els horaris de la competició i amb els dels entrenaments, i ja està escalfant aquesta final l'entrenador del Real Madrid, Alberto Toril, que ha criticat precisament això que dèiem, no? La distribució d'horaris, tant de competició com dels entrenaments, en el que doncs, considera un greuge respecte del Barça.
La única preocupación que tengo ahora es intentar recuperar a las jugadoras. Creo que hay muy poco tiempo. No entiendo muy bien el horario, no entiendo muy bien el calendario. No entiendo muy bien que tengamos que jugar con menos de 3 días, que la final sea el domingo a las 12, que se beneficie al equipo de la otra semifinal, claramente.
No menciona el Barça, però vaja, queda clar que...
S'entén
sí,
tot.
Sí, és el seu rival a la final. I bé, doncs el Barça hem de saltar cap a l'Espanyol, Manel.
Sí, perquè deies que Araujo amplia contracte, però hi ha hagut moviments de mercat a l'Espanyol també, eh?
Sí, una entrada i una sortida. L'entrada, la del migcentre Urco González de Zárate, és un jugador vitorià de 23 anys que arriba cedit de la Real Societat fins al final de la temporada, i aquesta incorporació d'Urco de retruc el que ha implicat és la marxa de l'extrem gadità Salvi Sánchez, amb qui l'Espanyol ha acordat la rescisió de contracte després que hagi tingut doncs, molt poc protagonisme, sobretot en l'última etapa amb Manolo González a la banqueta. I de l'Espanyol, també relacionat amb l'entitat blanquiblava, hem d'explicar també que el club ha detectat els últims dies casos de revenda del carnet d'abonat de cara al partit de Lliga contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest partit es disputarà l'1 de febrer, i en aquests casos de revenda ja hi ha hagut actuació de l'Espanyol, que ha procedit a l'anul·lació d'aquests carnets i a l'obertura d'un expedient sancionador als infractors, amb la consegüent pèrdua de la condició d'abonat aleshores. I l'Espanyol, a més, ha deshabilitat des d'avui mateix les opcions de cessió del carnet per aquest partit contra el Madrid.
I una de les protagonistes del dia, sens dubte, Paula Badosa, la tennista, tot i que avui no li ha acabat d'anar bé el somni i ha quedat fora de la final de l'Open d'Austràlia.
Sí, arribava al seu sostre tenístic avui Badosa, primera vegada que ha disputat unes semifinals de Grand Slam. Havia jugat una final de Masters, però mai en semifinals de Grand Slam, i ha perdut, però ho ha fet contra la número 1 mundial, Arina Sabalenka, en 2 sets, 4-6 i 2-6, i Badosa doncs, té ben clar per què ha perdut.
Es una sensación un poco agridulce, rara, porque al final estoy muy contenta por el torneo. Simplemente no es que haya jugado mal, es que Arina ha jugado muy, muy bien. He tenido muy pocas opciones, he intentado buscar soluciones, pero es una número uno y ha jugado de número uno.
Per tant, Badosa s'ha topat amb la millor versió de Sabalenka, que ha exercit de número 1. Ara, però, entrarà a partir de dilluns entre les 10 millors jugadores a la classificació mundial. I a la segona semifinal, doncs, vencedora Madison Keys, la nord-americana, que s'ha imposat en 3 parcials a la polonesa Iga Świątek, 5-7, 6-1 i 7-6.
Molt bé, David, doncs demà t'esperem aquí. Moltes gràcies.
Molt bé, ens retrobarem.
Una pausa d'un minut i mig i escoltem a Rufus Wainwright.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
27 de febrer de 2014.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La nit dels ignorants 3.0.
hi ha una plaga de tothom, però tothom, i tan fàcil que és dir d'acord. És una plaga perquè és que tothom, que no hi ha uns correctes lingüistes.
Hi ha un programa de ràdio per fer-hi preguntes o respostes. Què li sembla?
Vale.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Què li sembla?
Vale. Ui, d'acord, bona nit.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Rufus Wainwright és un músic amb una carrera molt particular i ara és a Barcelona per una de les seves facetes, la de la música clàssica. Ve a presentar el Dream Requiem, que acaba de publicar també en disc. Aquest concert, que es fa dissabte al Palau de la Música amb l'OBC, dirigida per Ludovic Morlot, la soprano Anna Prochaska, l'Orfeo Català i Wainwright fent de narrador i amb totes les entrades venudes.
First of all, thank you so much for being with us. It's a huge pleasure and an honor.
Thank you so much.
Rufus Wainwright, quina diferència hi ha per tu, però també per l'audiència, entre el tipus de viatge que planteges quan fas un concert en solitari, de pop, de folk, o quan entres en aquest terreny de la música clàssica com és el Dream Requiem?
Let's see, there's a big difference.
Anem a veure, hi ha una diferència enorme, eh? Per a mi, quan faig un concert soloista, quan faig un concert solista amb la meva cançó, parlo de la meva vida, de les meves experiències i de la meva interpretació del món. Mentre que quan fas una òpera, un rèquiem, gairebé t'has de desconnectar del que ets o fas per concentrar-te en la peça, sigui quina sigui. Al final, acabes influint la peça i la peça t'acaba influint a tu. Per exemple, hi ha grans gestos en el Requiem, per exemple, però bàsicament són dues experiències oposades.
Un Requiem és una música, una peça per difunts. Amb qui estava pensant quan la va compondre?
Well, I wasn't thinking of anyone specifically.
No pensava en ningú específicament, eh?
I wrote it after COVID.
Ho vaig escriure després del Covid i jo vaig perdre un parell d'amics durant la pandèmia. Però, doncs, també varen perdre el nostre gosset, Ginny, i en el poema de Byron hi ha, doncs, una referència a això. I li vaig dedicar part del Requiem al nostre gos, eh? Però no va ser composat per ell. El que és interessant, però, és que la data, doncs, en què es va estrenar el Requiem del nostre àlbum va ser el 17 de gener, recentment, eh? Fa una setmana, tan sols. I el 18 de gener va ser el 15è aniversari de la mort de la meva mare. Per tant, jo crec que la meva mare està present, molt present.
És molt bonic. M'he quedat, però, amb la idea del gos Puccini. Sí, de Requiems hi ha grans compositors darrere de Requiems, Mozart, Verdi i molts més. Quines són les seves influències?
Inicialment,
a mi em va influir el Requiem de Verdi. Aquella obra a mi em va convertir en una amant de l'òpera. I això va ser el començament d'aquest viatge. Però després vaig anar a Mozart, Fauré, Berlioz, etc. El que m'agradaria esmentar-te, però, és que jo no coneixia gaire sobre el Requiem de Benjamin Britten, per exemple. Havia sentit trossets d'aquest Requiem, però abans d'escriure, abans de composar el meu, vaig pensar, escoltaré bé el Requiem de Benjamin Britten, i el vaig escoltar, i va resultar que era el dia en què Rússia va envair Ucraïna. La qual cosa va ser, doncs, força intens com a experiència. I penso que hi ha moltes similituds entre el meu Rèquiem i el seu en termes de l'utilització de la poesia i dels textos en llatí, també.
El Rèquiem no deixa de ser música religiosa. No sé si vostè és gaire creient, però...
Oh, boy.
Mare, mare. Mira, jo no sóc un catòlic practicant. Ni tan sols diria que sóc cristià. Però dit això, però, em vaig sentir una miqueta xocat pel fet que quan vaig composar aquesta música i vaig utilitzar els textos llatins i vaig entrar en aquest camp i en aquests sentiments, moltes coses van sorgir. La gran part de la meva creativitat, doncs, es va sentir molt estimulada i va composar aquesta música. Per tant, a veure, sóc una persona molt espiritual i m'atreu moltíssim. Què sé jo? Doncs el firmament, el cel, no ho sé.
He passat la nit, perquè acabem aquest programa molt tard a la nit, i tot el matí escoltant l'àlbum que tot just s'acaba de publicar. És molt bonic, el Dream Requiem. Allà tenim la narració de Meryl Streep. Aquí estava previst que vingués Sharon Stone. I finalment, serà la primera vegada que tu fas la narració aquí a Barcelona?
Sí.
Estic super, super il·lusionat de ser el narrador aquí, a Barcelona. Tots trobarem a faltar la Sharon, però que amb els incendis de Los Angeles ella no podia viatjar. I entenc perfectament bé les seves raons. Però, de fet, entenc que la gent estan contents que sigui jo el que faci de narrador. Per què? Perquè primer sóc el compositor, però en segon lloc, jo també he tingut una llarga història d'amor amb aquesta ciutat, en Barcelona. I, per ser pràctics, jo penso que em perdonaran si cometo algun error molt més que ningú altre. És a dir, jo això no ho hagués fet a Nova York o a una altra ciutat. Aquí, a Barcelona, em sento ben segur. I serà fantàstic. I no cometré cap error.
Sure, they will be happy. De fet, en el teu primer àlbum, el 98, ja hi havia una cançó que es deia Barcelona. Nothing really does compare to
Barcelona.
Quina història hi ha darrere d'aquella cançó?
Això té un aspecte còmic. Un aspecte còmic perquè ho vaig escriure quan era joveníssim. Jo mai no havia estat a Espanya ni a Catalunya i vaig pensar que era tot el mateix. I vaig escriure a Barcelona i a la cançó em sembla que parlo d'una corrida de toros o alguna cosa així, perquè jo no sabia que hi havia una diferència entre Catalunya i Espanya. I per tant, quan finalment vaig conèixer millor aquest país, vaig adonar-me'n del meu error. Però està molt bé que el públic sempre hagi trobat aquest tipus de música atractiva i que encara els agradi la cançó. I la idea de la cançó anava molt més enllà de Barcelona. Es tractava de Barcelona com un indret imaginari cap on va tot el món. Quan la foscor del món ens envolta, Barcelona és com un lloc de llum. I és això.
Et sents així quan vens aquí?
I tant que em sento. Així. Mira, trobo molts moments fascinants quan estic a Barcelona, molts moments de llum.
La gent que ve als teus concerts quan fas música clàssica, com ara aquest Dream Requiem, és la mateixa gent que et segueix també com a solista o és un altre públic? Portes públic diferent a l'òpera, a la música clàssica o és el mateix públic?
De fet, jo... porto un nou públic al món de la música clàssica. Vaig fer la meva òpera Hadrian a Toronto quan es va, doncs, estrenar fa alguns anys i al final varen fer un registre de totes les persones que hi assisteixen, doncs a través de les seves targetes de crèdit. Però el 75% del públic mai no havien estat a l'òpera abans. De manera que jo atrec i doncs porto un públic nou a l'òpera. La cosa està molt bé.
Anava a dir que és molt bonic. No sé si després aquesta gent et diu «Vale, Rufus, està de puta mare, superbé el concert, però canta'ns Aleluia, sisplau».
Sí, sí, hi ha un parell de persones que em diuen aquest tipus de coses, sí. I ho he d'acceptar. Alguns d'ells, mira, estan tan cansats després del viatge i per això m'aprecien. Perquè ho fan per amor, d'alguna manera. I doncs jo faig moltíssims concerts tangencials, però si molts d'ells em diuen oh, per favor, si us plau, torna una miqueta ara al poc.
Parlant d'Aleluia, és una, com d'altres cançons que tens, agraden tant que després fins i tot Donald Trump les vol utilitzar. I ja vas deixar clar que no t'agradava i tot i així ha guanyat aquest senyor.
I was... just so shocked.
A veure, jo em vaig sentir senzillament en estat de xoc per tot aquest tema, eh?
Nobody's
ningú se'n va? Què està passant? Ningú marxa?
Keep going?
Continuem?
Keep going?
Seguim?
Should we keep
hem
going?
De continuar?
Right, turn that
apuja la música. Apuja-la.
Great song.
Una gran cançó.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
You know, it even continues.
I he sentit d'altres rumors, que continuo parlant de la meva versió de l'Aleluia i d'altres àrees. Però al final, el meu desig és que la gent s'uneixi a tu i que la gent experimenti algun tipus de neteja. Jo l'anomenaria de neteja, de purificació. A través de l'art. I si poden esdevenir millors persones a través de la meva obra, doncs benvingut sia. Però dit això, és molt estrany. És molt estrany que la facin servir.
I'm so tired of America.
En una de les teves cançons més conegudes deies que estaves cansat d'Amèrica. Com et sents ara?
És el pitjor que mai. Mira, jo vaig néixer als Estats Units, vaig ser criat al Canadà i em sento molt connectat amb dos els països. Però els Estats Units actualment, per mi no... A mi em sembla un país alienígena. Em sento molt, molt distanciat d'aquell país. Realment no entenc el que està passant en aquell país. Jo considero que és una autèntica tragèdia el que està passant. Sí, sí, estic més esgotat que mai en relació a aquest país.
Per acabar, li volia dir només que suposo que de la mateixa manera que un cantant deu recordar aquell concert que va fer tal dia en aquell lloc tan bonic o que em va sortir tan bé, per un programa com a nosaltres és tot un esdeveniment que avui l'haguem pogut entrevistar. Per tant, aquest dia el recordarem. I especialment sabem que ha fet un sold out, o sigui que no necessita fer promoció.
Sí.
A veure, per començar, jo vull vendre l'àlbum, és a dir, que es poden comprar l'àlbum, I és Clàssics, Requiem. Sí, i també, no sé, penso que és important expressar l'opinió que tens en aquest moment. Fa una miqueta de por el fet que jo pugui dir alguna cosa que pugui ser utilitzat contra mi per part del govern nord-americà. Sembla absurd, però de fet no ho és. I, per tant, jo penso que és molt important expressar clarament el que penses. Doncs tot utilitzant doncs, un termòmetre de quina és la temperatura. I en el moment en què comencin a fer-me callar a mi i a d'altres artistes, doncs almenys ho haurem dit, i això és inherentment part del problema.
And we appreciate that, i li agraïm. Finalment, hi ha alguna opció que hi hagi algun concert extra, veient que no hi ha entrades?
Not while I'm here.
No, no mentre jo sigui aquí. Però... penso que tornaré, eh? Tornaré a la primavera. I això serà un fet. I mira, escolta, Manel. Jo tinc ganes de viure a Barcelona. No, en broma, en broma.
Crec que és un molt bon final per deixar aquí l'entrevista amb aquesta possibilitat o promesa d'una tornada. Rufus Wainwright, thank you so much. Thank you so much.
Anything is possible. Thank you.
Qualsevol cosa és possible. Gràcies, gràcies per escoltar-me.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida.
Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Aquest cap de setmana trobaràs el millor menú esportiu al Tot Gira.
Atenció! Dissabte començarem a les 4 de la tarda amb l'Atlètic de Madrid-Vilareal.
Després, viurem el Sevilla espanyol en el primer partit d'un calendari complicat pels pericos.
Diumenge començarem després de la TDG de la final de la Supercopa. A partir de 2:15, Rayo Girona.
I després arribarem a la TDT del Barça-València amb seguiment de la jornada de l'ACB i els espais habituals del programa.
Tot gira.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda i diumenge des de 2:15 del migdia, amb David Clopés.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
El Rufus ho ha dit molt clarament. Aleluia, és dijous, sessió golfa de cinema amb Àlex Gorina. Benvingut.
Visca Judy Garland, que sé que, a més a més, és el seu mite absolut. I per tant, una persona que valora Judy Garland com el que era en realitat, per mi, respecte total.
Doncs tot el respecte li tenim.
Respect, que deia Aretha Franklin.
I ens ha atès molt amablement, així que més respecte que mai. A veure, avui tenim dia de nominacions als Oscars, per tant, hauríem de començar per aquí. Com les has vist?
Les faré rapidíssimes. Les he vist tal com estava previst, amb un emprenyament absolut i total pel menyspreu que li hem fet a Queer, la pel·lícula...
Perquè Queer ja entrava en aquesta convocatòria.
Queer podia entrar, i evidentment el treball de Daniel Craig bé mereixia un reconeixement.
Sí. I, per tant, ni una, res?
Res en absolut, massa fort per l'acadèmia. Encara estem en aquell punt en què no ens podem permetre segons quines coses.
Tu n'hi haguessis donat uns quants, perquè va ser una de les millors...
Jo l'hagués donat a millor pel·lícula, millor fotografia, millor guió, adaptació de magnífica de la novel·la, i millor actor Daniel Craig, per descomptat. Sí, sí, jo l'hagués donat. Però, en fi, jo no en soc jo. I
serà Adrian Brody.
Hi ha molta gent que ha de votar, eh? No passa res.
Molt bé.
Ara, visca la substància. Pel·lícula de sèrie B com aquesta, que arriba a on ha arribat. Gràcies, per favor, i era hora. Enhora, visca enhora també, per descomptat. I, en fi, algunes sorpreses, eh?
Sí?
Una de les quals s'estrena demà.
I
o sigui que, si vols, ja te la poso
és
així.
És la perla de la setmana?
És la perla de la setmana.
Doncs va, anem a la perla de la setmana.
Es diu Flow. Ve de Letònia, és una pel·lícula de dibuixos animats de Ginzil Babolis. No t'ho perdis. És finalista millor pel·lícula d'animació, és finalista millor pel·lícula internacional, per entendre'ns. És una història d'un gat i uns altres animals en un planeta absolutament inundat. No hi ha Noé, no hi ha arca, no hi ha humans. Han de trobar la supervivència com poden. I, a més, és una descripció absolutament plus com perfecta de la psicologia d'aquests animals perduts en un planeta per culpa seva. És una pel·lícula d'una bellesa extraordinària. És un secret a crits. No us la perdeu.
Demà...
És la delícia total d'aquesta setmana.
I demà ja a la cartellera, eh?
Demà a la cartellera. Es diu Flow, inundació obligada absolutament.
Molt bé, doncs si l'Àlex Gorina diu obligada, és que és obligada. Per tant, un dels manaments que haurem de complir. Mm. Últimament t'agraden molt les animacions, eh? Perquè
sí.
La del mico Robbie Williams ja et va
molar. La setmana que ve parlarem d'una altra, que també és finalista a la categoria d'animació.
Molt bé, doncs així ens hem situat
sí. El
tema d'aquesta setmana.
Quin és? El tema d'aquesta setmana és un senyor d'ulls blaus, actor extraordinari, molt mal considerat, molt de temps, que al final es va guanyar, però de veritat el prestigi que mereixia. És un senyor que va néixer a Ohio el 26 de gener del 1925. Per tant, aquest cap de setmana seria el seu centenari. Potser no n'heu sentit parlar. Heu sentit parlar de Paul Newman? Paul Newman, senyors i senyors,
home.
Centenari d'aquest actor. Saben fer de tot.
Però és ell cantant?
És ell cantant, una cançó que es diu Plastic Jesus, a una pel·lícula. No era una veu, era un actor, per entendre'ns. Actors d'estudio total, renovació, sí, per entendre'ns. Sí. Molt menys manierista que James Dean, molt menys dominant que Marlon Brando, molt menys insegur que Montgomery Clift, una persona més ficada en el món de la indústria, amb passió pel piano, pel jazz, era un... pels cotxes de carreres, era una persona que dispersava tot el seu món d'una manera interessantíssima, menys esclau de la introspecció, més capaç de l'autoironia. Va començar ja la generació de la televisió, no era pur Hollywood, per entendre'ns, i va renunciar a les obligacions creades per la indústria cinematogràfica de Hollywood. Va fer Èpica Exodus, per exemple, va fer Nous autors, El zurdo, El buscavides, va fer comedietes com Lady Ellie, Samantha, Per amor, se li ha de perdonar la seva dona, en parlarem després, eh? I era un actor normal, teòricament, només que guapo. Però després es va guanyar el respecte de la gent. Va plegar el 2003, una confessió meravellosa. I'm not
able to work. No puc treballar més com a actor al nivell que m'agradaria fer-ho. He començat a perdre la memòria, he començat a perdre la confiança, he començat a perdre la inventiva. Així és que estic convençut que ha acabat la meva carrera i estic molt agraït per les coses que encara m'han de passar. I'm grateful for the
other things that have come into my life. Va superar la joventut, va viure uns últims anys gloriosos en companyia de Robert Redford i dues pel·lícules com Dos homes i un destino o El golpe, per exemple. Sí. Va arribar fins al final fent pel·lícules d'una dignitat absoluta. Va saber triar.
Sí.
A vegades va fer pel·lícules menors, això qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra, però en tot cas va ser una persona que va tocar totes les tecles del piano. La del Newman clàssic, per exemple, La gata sobre
boníssima,
la taulada
de
zinc calenta. Només que va passar una cosa, que Tennessee Williams deia que era una persona una mica gay, i a Hollywood no es van atrevir a descriure'l. Tu t'imagines un Paul Newman fent un paper de gay? Ell li hagués importat molt poc. So that disgust with mendacity is really disgust with myself. And when I hear that click in my head, I don't hear the sound of that phone ringing anymore. And I can stop thinking. I'm ashamed, Big Daddy. That's why I'm a drunk. When I'm drunk, I can stand myself. Ja se'n sent, eh? És un bon actor, sap sí. pronunciar, sap fer servir les paraules, no és només una pose, per entendre'ns, i després va arribar el Newman antic glamour, quan va arribar el moment de trencar imatge. Va fer una pel·lícula que es deia La llegenda de l'indomable, Cole Hanyu, quan feia de presoner, oh. i feia un campionat de menjar ous d'usos!
Oh,
exacte, te l'en recordes,
oh,
no?
M'encanta,
aquí
allà,
la tens,
allà
aquí la tens.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás 50 huevos.
¡Babaluga, te apuesta a la vista! Si mi amigo dice que se traga 50 huevos, se los traga.
Clar que sí, se'ls empassa.
No diguem quins ous, però bueno, en tot sí. cas, tot és possible encara en la nostra imaginació. A veure, hi ha una història preciosa de Paul Newman que cal remarcar. Després d'una primera dona amb qui va tenir tres fills, perfecte, va tenir una segona dona, que és una de les millors actrius avui dia oblidades de la història del cinema americà. Joan Woodward, amb la que va viure 50 anys de felicitat, va tenir tres fills més, i tot va començar un dia amb mans de William Faulkner al costat d'Orson Welles, sempre tenia uns pares a les pel·lícules que li feien la vida impossible, i ben dirigit per Martin Reed a El largo y cálido verano.
Está usted muy bonita con esas gafas, y también sin ellas. Parece mucho más joven, señorita, acurrucada en la cama, como si acabara de lavarse la cara y rezar sus oraciones, igual que una niña. Debe usted haber sido una nena preciosa, con sus hermosos cabellos cayéndole por la espalda.
Dirigit per Martin Reed, que va ser un dels directors amb qui va treballar més, fent jazz a París a Un dia volveré, fent Hood amb Patricia Neal, amb qui jo vaig conèixer, aquesta dona que va ser l'amant de Gary Cooper, i que em tocava la cama per sota de la taula mentre
ah, sí?
menjaven junts a Sitges
una
vegada.
I què buscava?
No buscava més que sentir-se estimada per un fan total que era director del festival. Un hombre, un western... En fi, això són històries que no toquen explicar en aquest programa, però en fi, Richard Brooks, Robert Rosser, Arthur Penn, nova generació de cineastes, va saber fer el canvi de generació d'una manera brutal i, a més, va fer una cosa que els actors d'aquella època no feien, que era dirigir pel·lícules. Ara sí que és molt habitual, no?
Sí.
I ell va fer la primera pel·lícula en honor de la seva dona, Joan Woodward, i li va donar el paper d'una dona de províncies, poqueta cosa, avergonyida, que no havia conegut l'amor mai de la vida. Joan Woodward va ser meravellosa. Era una pel·lícula que només sento les escenes d'ella i d'ell dirigint, i la música de Jerome Boros em posa a plorar.
The moment comes. I'm always pushing things out of their cages. Don't go making a fool of yourself. You know how you feel about fools.
Maybe I'm proud to be one.
Calla, take care. I hope you find what you want.
Not to worry, I'll survive.
I survive.
Aquesta és Rachel?
Aquesta és Rachel, efectivament. Rachel va fer també El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, Harry Hijo, El zoo de cristal, una adaptació també de Tennessee Williams. No es podien separar i ell va fer una carrera de director molt més interessant del que s'ha reconegut. Ell va morir 5 anys després de retirar-se per culpa d'un càncer de pulmó, exactament igual que el Terence Moix, diguem-ho clar. I Joan Woodward, la seva dona, que havia guanyat l'Oscar al 58 per Les tres cares d'Eva, és la dona que ha guanyat un Oscar més antiga, que encara sobreviu. Aquesta dona té ara 95 anys, té Alzheimer, viu retirada a Santa Mònica, acompanyada de les seves filles. És la supervivent d'aquesta generació. L'últim gran personatge que va fer el cinema va ser a Filadèlfia, fent el paper de la mare de Tom Hanks. I era la veu de l'edat de la innocència, que aquí vam sentir doblada per Núria Espert. Aquella narració d'aquella pel·lícula meravellosa de Martin Scorsese la narrava Joan Woodward.
The Beaufort's house was one of the few in New York that possessed a ballroom. Such a room, shuttered in darkness 364 days of the year, was felt to compensate for whatever was regrettable in the Beaufort past.
Amb música d'Albert Bernstein. Hem començat celebrant el centenari de Paul Newman, actor molt millor del que s'ha dit i que aquí homenatgem absolutament, i acabem fent un homenatge a la grandíssima, meravellosa Joan Woodward, encara viva, retirada, oblidada. Molta gent ja no sap qui era aquesta meravellosa actriu. Amb la música del Brest de la Dalla Innocència, jo no puc deixar de pensar en aquesta veïna de Bette Davis que va estar la nit d'estrena d'allò que el vent s'endugué amb la seva mare fent cua davant del cinema on s'estrenava la pel·lícula i que admirava Vivien Leigh, a Laurence Olivier, a Clark Gable, a tota aquella generació. Els va respectar, els va després... Va ser com una mica la conseqüència de tots plegats i ara no té la memòria de tota aquesta història d'amor, però té la meva memòria. I, per tant, jo vull acabar el programa d'avui dient gràcies, Paul Newman, per tantes coses. Gràcies, John Woodward, perquè jo no t'oblido.
Hi ha moltes famílies que segurament ara estan fent que sí amb el cap, perquè també han vist molt junts a Paul Newman, a John Woodward, i que han pensat una nit més, gràcies a tu també, Àlex Gorina.
Gràcies a tu, Manel, perquè és una delicatessen poder fer aquests dijous amb vosaltres aquí a Catalunya Ràdio.
I serà fins que tu vulguis.
Una abraçada.
I tornes.
Bona nit!
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
Dijous 23 de gener de 2025. Només n'hi ha un... i s'està acabant, li queda menys ja d'un quart d'hora. No tornarà, per tant, l'hem d'acabar bé. Ho hem de fer bé fins a l'últim segon. I qui ens ha estat acompanyant avui aquí des de les 10, escoltant-nos molt atentament, diria jo? Qui? Doncs tenim per una banda el Jan Garrido, per l'altra l'Adrià Heredia i el Ricky Arjuna. Dit així, potser algú ja, els més fans, potser sí, fan que sí, però posem-ho més fàcil. Xiula, bona nit a tots.
Bona nit.
Bona nit, Manel.
Moltíssimes gràcies per ser aquí avui al Catalunya Nit. Primer, la pregunta que us he de fer abans d'entrar en altres terrenys és si heu après alguna cosa escoltant-nos.
Moltes.
Moltíssimes coses.
Però és que ara amb el Gorina jo he al·lucinat.
Ah, això és un espectacle,
o sigui, increïble. Jo tenia dues o tres coses a dir, però potser em quedaria amb el seu esperit d'entomar la vida i la passió pel que s'estima d'aquesta manera, no? Tant de bo el món es contagis molt de la seva energia.
Jo el que m'ha quedat més clar, a part de l'edat aquesta, que la veu de la Joan Woodward era la narradora de l'edat de la innocència, que no ho sabia. A mi m'encanta la Winona Ryder i tinc una carpeta forrada de quan era peque amb les imatges de la Winona Ryder. És que m'he sentit molt imbècil, perquè jo a les nits, quan estic fent la cuina, tinc posada una emissora que no és aquesta i que sempre fan esports... I avui m'he sentit com... Ets imbècil, tio, perquè... O sigui, podries canviar l'emissora, perquè ja per inèrcia la deixo aquella, i podria estar escoltant, pues, aquesta hora del Gorina, heu parlat de Shakespeare, heu parlat del Rufus...
Sí, cada nit fem un esforç aquí, però tot està bé, eh? Hi ha d'haver de tot aquí a la...
Ara jo li faré la pilota, perquè jo quan arribo a casa de treballar escolto el Manel.
Perquè sí. No m'havies dit.
Ah, bueno, mira. Tu tens avantatge, doncs.
Sí, ho tinc posat i vaig escoltant.
Molt bé, doncs... Bé, molt contents que estigueu aquí, perquè el que deia abans ho he dit en sèrio, o sigui, cadascú té el seu públic, Rufus Wainwright el seu, però estic segur que avui hi ha molts pares que demà els hi diran als seus fills, ahir van passar pel Catalunya Nit el Xiula, i que els pares se saben les cançons tant com els fills. D'entrada, per situar-nos, va, una de vostra. Oients, atents a la lletra, va.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap pallús, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador, aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot, el plat ben net.
Verdura i peix.
I a
calia sobretot bullir. No has pensat a fregir alguns ingredients? I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mamà, que així el nen creix.
Verdura i peix, ha!
Patates sí que en vull, però no la que es cull, la que es fregeix.
Això ho canten fills i pares junts. Com definiríeu el vostre grup, la música que feu? Perquè, clar, el primer que ens sortiria és dir música per nens joves, però també la canten i ballen pares i mares. Aleshores, com ho definiu vosaltres?
Sobretot ens definim com un 4 persones que ens estimem molt. Ara hi ha 9, perquè Xiula ha crescut, que ens mou molt entomar les problemàtiques i els temes que ens preocupen de la vida de les persones, dels petits sobretot, i també de les famílies, i d'això en fem cançons, que és el que ens fa més feliços. Nosaltres sempre expliquem que vam començar amb una guitarra al cau a l'esplai i que ja ens encantava cantar, o sigui, cantàvem molt i hem cantat sempre molt, i ens podem dedicar a més de poder acompanyar i fer servei a la societat, no? Això és el que ens mou.
Si pensem en els missatges que de vegades els adults donen als nens i als joves, aquí dirien, has de menjar verdura i peix, perquè sí. En canvi, vosaltres ho gireu, no m'agrada, fins que després sí, hi ha l'epifania i ja els hi agrada, no? Però teniu molta ironia.
Sí, o sigui, ja toquem moltes temàtiques, el que diu el Jan, tenim 6 discos ja darrere i hi ha molts temes que ens agrada tocar-ho des de l'enginy, des de la ironia, des del poder-li donar la volta, des del no ser dogmàtics, des del poder generar preguntes, i això ho fem, doncs això, des de parlar de la verdura i el peix i els polls, com quan ens posem també una mica més seriosos i parlem de temes més profuns, com el bullying, o els divorcis, o la violència, o el que sigui. Sí,
sí, o per exemple, m'imagino uns pares dient-li als seus fills, segurament el fill mascle, ja tractes bé les noies?
Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat.
Això mateix, no sóc teu ni tu ets pas meva. Relacionem-nos, portem-nos bé, però amb una mica de respecte, de marge. Suposo que propicieu que pares i fills parlin de moltes coses.
Sí, sobretot als concerts, quan ens plantegem el show i com explicar i com cantar les nostres cançons, sempre volem que estiguin tots junts. No fem això de que els nens i les nenes estiguin davant i els pares darrere, sinó que ja el sentit és que ballin plegats i que hi hagi una cosa de poder parlar i de poder viure les cançons, i que això, el que deia el Riqui, no? Que obri converses a casa, que portin a la reflexió, no tant a la solució o a la pregunta o a resposta tancada, sinó que els hi faci parlar de les coses que intentem transmetre, no?
Hi ha moltes picades d'ulleta als pares, clar.
Dissabte a la nit estem esgotats, però anar cap al llit no és contemplat. Avui si sortim, avui hi ha concert, de festa fins l'últim bar obert. I em preguntaràs què es queda amb els nens, què ens ajudarà deixant els frens, què és la salvació que em regala el temps.
Aquesta, per exemple, és Salvem els cangurs. Sense els cangurs, els pares estan molt deixats de la mà de Déu. M'interessa també molt els ritmes que feu servir. Jugueu molt amb els gèneres, amb melodies que ja puguin els pares i mares també trobar-les reconeixibles, no?
Sí, bàsicament ens basem en referents nostres musicals, com no podia ser d'una altra manera, perquè nosaltres, quan fem música, la fem... hem de fer música que ens agradi, perquè igual que el que expliquem és on és, la música també ho ha de ser, i no podíem fer música que no connectés amb nosaltres. Per tant, tot el que fem és la música que ens agrada, i per això arriba també els adults, perquè nosaltres també som pares i també estem amb els nostres fills, i tot és la mateixa aventura, diguéssim.
I un exemple, posem un exemple de sentit de l'humor pur. Abans hem posat un Rèquiem del Rufus. Aquest és un altre, de Mozart. Però vist per Xiula, que és un Rèquiem a la lletra lligada.
Sí, bueno, Això va néixer perquè la mare de les meves filles, de cop un dia que ens explicaven a l'escola que deixaven d'ensenyar la lletra lligada, doncs li vaig veure la cara de pena de dir, de veritat la deixareu morir? I aquí em va néixer la idea de dir, anem a fer un rèquiem, anem a fer una missa, però que es va convertir mica en mica, no?, en un cant gospel. Bueno, la cançó té aquesta evolució i acabem celebrant tot el que ens ha donat. I aquí el David Selves fent de predicador amb un text que li van escriure... Bueno, prou curiós.
I tant. Dediqueu també moltes cançons a nens i nenes que serien objecte de bullying, a moltes que estan, molts nens i nenes que estan passant també per situacions complicades. El meu cos és meu per lluitar contra els abusos sexuals infantils, temàtica dura, o per ajudar a prevenir-los. Posem, per exemple, d'Oli Fassol.
Un segon m'he fet el fort. No volia desmuntar-me. Una pedra dins el cor. Un silenci que és alarma. La bombolla que esclata...
Aquí us veu ajuntar, per exemple, per fer el videoclip amb famílies que realment havien perdut algú proper.
Sí, vam fer una crida a xarxes preguntant quines famílies que haguessin perdut pare, mare, fill o filla es voldrien sumar a aquesta aventura, i ens va escriure moltíssima gent i vam anar parlant i vam anar configurant un grup. Ens en vam anar un cap de setmana amb una masia i vam engegar la maquinària Xiula, que es va tractar d'acompanyar les famílies en el que anaven transmetent, compartint les experiències, les vivències. Mentrestant anàvem fent una cançó, nosaltres, i hi havia un equip de rodatge que ho anava filmant tot, que gairebé ni ens en vam enterar perquè ho van fer superdelicadament, no? I em va néixer aquesta cançó, que és absolutament fidel la lletra, no? Amb les experiències que van anar compartint, i sobretot ens vam endur una vivència entre les famílies, i es va crear un clima aquests dos dies molt, 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 molt especial, que quan el curt estigui penjat a Filmin o algun lloc d'aquests, tenim moltes ganes de que el mireu, perquè realment es nota molt l'energia que es va crear. Aquest.
El van nominar els Gaudí,
sí,
fins i tot,
no? Vam arribar a estar, va ser una mica que, és que ha estat tot com... Vam tenir la idea local. De la idea vam dir, ens agradaria molt que cantés el Joan Garriga. El Joan Garriga es va sumar al projecte de seguida.
Després vam entrar a l'inèdit.
Vam entrar a l'inèdit, de Carambola, ja.
I va guanyar
l'inèdit, sí, però sí. Que ja ens van dir, escolta, que esteu a... que podeu presentar-lo. Ah, doncs presentem-lo. Vam guanyar l'inèdit, que ja va ser com una carambola molt, molt, molt heavy. I després haver arribat fins on hem arribat als Gaudí és molt, molt fort, perquè hi ha no sé quants curts, o sigui, potser arriben al 100 a vegades els que miren, no? I sí, sí, supercontents, molt fàcil i molt, molt connectat tothom a la que ha format part del projecte.
Fins a quin punt sou un grup pioner o únic en el sentit de poder-vos adreçar a nens i nenes amb lletres tan dures o de qüestions tan serioses, nens, adolescents, també els pares? No sé si estàvem poc acostumats a això o gens acostumats.
Bueno, els que tenim... Bueno, parlo sí. com a pare, al final les coses les parles i s'han de parlar del qual, no? Aleshores, potser vam sortir d'aquesta cosa que els nens són tontos o que els nens els ha de fer una música fàcil, unes lletres que siguin, no?, colorins i dolços, i parlar de coses reals amb música real, no?
Clar. Bueno, sí, o sigui, si hi ha la blancor de la música i la... Perdó, la certa buidor ja està tocant tota l'esfera de música considerada adulta, imagina't el que estàvem deixant pels nens i les nenes.
Hi ha molta més profunditat en lletres vostres que en moltes altres, però això ja seria un altre tema. Sí. I sí, suposo que també una cosa és fer música per nens de 2-3 anys que ballin una mica i tal, i després és quan ja poden començar ells a treure les seves pròpies conclusions. Un fenomen, el Xiula, que ens ha agradat molt portar aquí al nostre informatiu, que hagueu estat amb nosaltres des de les 10, ha estat un luxe. I aquí tenim un ritual, que és que el dia s'acaba sempre a les 12 i posem l'última cançó, que no és mai del grup que està aquí. A veure si us agrada aquesta.
Down the street I used to wander, yeah,
Aquesta setmana ens acompanya la sortida del Catalunya Nit Kurt Weill. Això és How Lucky. That I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I realment ens sentim molt afortunats quan en un programa de ràdio podem tenir a gent com la que hem tingut avui aquí. I ens agrada, malgrat notícies dures que expliquem, acabar sempre amb algú que hagi tingut un gran dia, perquè considerem que les alegries també es poden encomanar d'alguna manera. Tornem demà a les 10. Sonarà algú que el xiula... Segurament treballen en la mateixa línia.
Bona nit. Soc en Jordi Soler, director artístic de Pallapupes. I avui ha estat un bon dia, perquè he recuperat el documental This is Where We Meet, un documental multipremiat que aborda l'impacte transformador dels pallassos en entorns sanitaris. Va ser un documental que es va gravar durant el projecte Clown Nexus, un projecte on 6 entitats europees vam treballar durant 2 anys per perfeccionar la intervenció en persones amb autisme i amb demència. I també és un documental que serveix de recordatori de la importància d'integrar l'art i l'emoció en els sistemes de salut.